Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia, núvol i rúfol i amb carrers mullats, però bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dijous 3 d'octubre de 2024. Com cada matí, des de la ràdio combatrem aquesta grisor amb la qual ens hem llevat, però benvinguda aquesta pluja que ha estat caient. Aviam si demà el Marc Paredes ens dona els litres per metre quadrat caiguts al Penedès. I nosaltres, com dèiem, combatrem aquesta grisor des de les zones de la ràdio, des del Penedès en xarxa, que podeu escoltar a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem. Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Encetem aquestes 3 hores de ràdio que tenen un denominador comú i és el Penedès. I, si escolteu, aquest és una mica el menú del dia. D'aquí uns instants, agenda cultural, lúdica i festiva del cap de setmana. Municipi a municipi anirem repassant totes les propostes que tenen. I a 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat al flaix informatiu. Després d'aquest primer repàs a l'actualitat d'aquest dijous, a les nostres comarques, economia i empresa, amb la Federació Empresarial del Gran Penedès i avui Laura González, de Reciclatges González, com a convidada. A les 10:06 us presentarem el territori efervescent, aquesta tercera trobada d'elaboradors emergents d'escumosos que se celebra demà a Sant Sadurní, de la mà de Calfero, del Xavi Roig, que avui ens acompanyarà de nou, i també vindrà amb l'Aurora Carafí, de Vinya Lluny, i Albert López, del celler Esteve i Givern, dos d'aquests projectes que demà podreu tastar a Calfero. A 10:45, de nou parem màquina, són 5 minuts perquè els companys de serveis informatius ens expliquin què passa aquest matí de dijous i continuem. El proper 10 d'octubre, la setmana vinent, és el Dia Mundial per la Salut Mental. I avui, després d'aquest segon flaix, a 10:45, ens retrobem amb la Núria Santromà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca, i justament ens proposa parlar de salut mental amb perspectiva de gènere. L'acompanyarà la Mònica Cervera, referent de benestar emocional del CAP Vilafranca Nord, i l'Eugènia Lorente, psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària. A les 11:06, després del butlletí i d'una mica de publicitat, seguim, entomem aquesta tercera hora amb la dietista nutricionista Esther Milà, tot reivindicant i ensenyar a alimentar-nos de forma conscient. Avui la protagonista serà la fibra. Després d'explicar per què és beneficiosa la fibra i com la podem introduir o augmentar en la nostra dieta, parada informativa aquests 5 minuts pel flaix informatiu. I com que és dijous, acabarem amb música, amb la Tot Volum, que avui està dedicat a la banda estatunidenca de rock Creedence Clearwater Revival. I serem des d'ara i fins les 12 en menys 2 minuts. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa.
Aquesta pluja escampa, de fet ja ha escampat, ja no plou i torna el sol i un temps favorable, així que amb ganes de sortir i de fer coses aquest cap de setmana. Doncs atenció, perquè a l'agenda cultural us portem totes les activitats possibles a les nostres comarques. Comença detallant aquestes propostes la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest repàs avui amb aquests actes que tindran lloc d'aquí a final de setmana en algun dels municipis de l'Alt Penedès, anant fins a Pacs, on avui hi haurà l'oficina del consumidor de 12 a 1 a la plaça de l'Ajuntament. I a les 8 del vespre, a la plaça Major, actuaran els Govindes amb els Terrossaires. Els monjos, avui dijous, els joves a partir de primer d'ESO, podran gaudir d'una tarda de cinema jove al Tangram. Serà a partir de 4:45. Es tracta d'una activitat gratuïta. I seguim els monjos perquè a les 6 de la tarda, al Molí del Foix, tindrà lloc una xerrada familiar, instruments medievals a càrrec de la juglaresa. En acabar, es podrà interactuar amb els instruments. I passem ara al divendres, però ens quedem als monjos, on es celebrarà una xerrada sobre Israel i Palestina i les claus per entendre el conflicte. Serà a les 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran i a càrrec del professor d'Història Jaume Borràs i Galceran. Mitja hora més tard, a 6:15, en aquest cas a la biblioteca, es presentarà el conte Vull ser pastor, a càrrec de Lluís Masachs i Xavier Gasol. I a 7:45, les Caves Markel acolliran el concert Dona i Júlia, una activitat que s'emmarca en el programa Viu al Parc. Continuem amb música, i és que a 11:15 a la Societat La Margaridoia hi haurà el concert de Manuel Fuentes i de Springsteen Band, un concert organitzat amb motiu del 35è aniversari del Club Stone Pony. A Sant Martí Sarroca el divendres s'inaugurarà a les 7 de la tarda a la biblioteca l'exposició de pintures Qui som 2003-2023 de Santi Morató i que es podrà visitar fins al 9 de novembre. Pacs acull el divendres diferents actes del Camí Ramader de Marina, concretament a les 11 del matí, un taller d'elaboració de formatge fresc per a l'alumnat a la pista Alcalde Josep Soler i a les 5 de la tarda al mateix lloc un teatre de titelles amb Caruca Ballesteros. El dissabte els monjos continuem amb temàtica de ramats, ja que hi haurà la rebuda de la caminada del ramat de Camins de Vida. Serà 12:15 del migdia, a davant del punt d'informació turística del Mercat dels Monjos, i a les 7, al Molí del Foix, hi haurà la projecció del documental Pastors en Resistència, l'ofici avui a Catalunya, en el marc de la segona mostra de cinema etnobotànic de Catalunya, i a continuació hi haurà un petit debat amb la presència de pastores i pastors. El diumenge, dia 6, a les Cabanyes, tindrà lloc el Club de Lectura a la plaça de la Guitarra a partir de les 12 del migdia i es comentarà el llibre La conspiració del coltan. Els monjos diumenge celebren la novena Fira de la Transhumància a partir de les 10 del matí fins les 2 del migdia. Hi haurà mercat i degustació de vins, caves, formatges i embotits, també mostra d'ovelles dels pastors locals i de les cabres de Camins de Vida. També hi haurà mercat d'artesania i brocanters, activitats infantils sobre el món pastorívol i una trobada de pastores i pastors, i fins i tot hi haurà una mostra d'elaboració de formatge fresc. Serà a davant del punt d'informació turística del Mercat dels Monjos, com hem comentat, de les 10 del matí fins les 2 del migdia. A Olèrdola el diumenge ens proposen dues activitats. La primera d'elles és una passejada guiada. Olèrdola, una muntanya d'històries, el conjunt monumental a 11:15 i també hi haurà portes obertes a la Torre de Moja, que serà de les 11 del matí fins la 1. I aquest cap de setmana Sant Martí Sarroca celebra el Sarroca Medieval, el conjunt monumental, tant dissabte com diumenge, amb tot d'activitats, espectacles i música. Ja us en vam parlar ahir a la gent del detall i vam fer un repàs de tota la programació i recordem que estarà obert d'11 del matí a 12 del vespre el dissabte i el diumenge de les 11 del matí fins a les 9 del vespre.
Des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez ens acosta les propostes de la resta de municipis de l'Alt Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural per aquest primer cap de setmana del mes d'octubre i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, on comença un taller d'Instagram i Twitter per a negocis amb places però ja exaurides i que es donarà cita al Centre Cultural durant aquestes primeres setmanes d'octubre, concretament els tres primers dijous d'aquest mes d'octubre. Saltem ja demà i continuem a Sant Sadurní, on arrenca el concurs d'aparadors al Cava i també el joc de cerca de les xapes amagades de Som Sant Sadurní. Dos concursos que tindreu actius fins al 15 d'octubre. I a les 6 de la tarda, demà s'inaugura la 28a edició del Cavatast, en un acte que es durà a terme al celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní i que comptarà amb l'enòleg Josep Buján com a pregoner. A partir de les 7 de la tarda obrirà portes al Cavatast fins a les 11 de la nit. Dissabte ho farà en horari de 12 del migdia a 11 de la nit i diumenge de 12 del migdia també fins a les 9 del vespre. Els tastos i totes les activitats paral·leles les podeu consultar ja a www.cavatast.cat. I també demà a Sant Sadurní, el nostre sommelier de referència, el Xavi Roig de Calferro, organitza la tercera trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos al territori efervescent que presentem, de fet, avui a partir de les 10 i 6 minuts amb ell mateix i amb algun dels cellers participants. El que ja us podem avançar és que a www.calferro.com teniu absolutament tota la informació de la proposta i també les entrades. I també demà, però ja a Gelida, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual es presenta el poemari La perfumista, de Victòria Soler. Seguim dissabte a Sant Sadurní amb el cicle Biblioteques amb D.O. que s'inaugura ahir i que dissabte prendrà el relleu amb el taller de mitologia amb Demeter i Persèfone, La crisi necessària, un taller que arrenca, com sempre, de Teresa Andreu, que es durà a terme a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia. I a Gelida, dissabte, es dona cita al Barnasants amb un concert de Maria Rodés i Isabelle Laudenbach a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Mentre que a Sant Llorenç d'Hortons, els caminaires organitzen la 16a edició de la caminada nocturna amb botifarrada, sortint a les 8 del vespre des de la plaça Marimon Llança. Diumenge tornem a Gelida, on tindrem programació escènica amb teatre familiar i l'obra El viatge de l'elefanta Sara, de la qual podreu gaudir a les 12 del migdia al Saló d'Espectacles de l'UCG, mentre que a Torrelavit celebren la 26a edició de la Festa de la Gent Gran. Es farà una missa en homenatge a la gent gran amb la participació de la Coral de Torrelavit. També s'inaugurarà l'exposició Les col·lectivitats agrícoles del Penedès 1936-1939, es farà un dinar i seguidament hi haurà parlaments i espectacle. I anem amb destacats pel cap de setmana. Destacadíssim aquest cap de setmana el Cavatast, la mostra de caves i gastronomia que trobareu a Sant Sadurní des de demà i fins diumenge amb un munt d'activitats paral·leles, entre elles la 23a edició de la mostra d'artesans. A Mediona, dissabte i diumenge, se celebra la primera edició del Festival Per Tu, un festival ple de vida per donar visibilitat al dol i que demà us aproparem més abastament aquí, a l'agenda al detall. Si voleu anar obrint boca, però, podeu consultar el web www.festivalpertu.org. També, a Subirats, de demà i fins diumenge, se celebra el cap de setmana de la gent gran amb un programa d'actes que ja teniu disponible a www.subirats.cat. I per acabar, també aquest cap de setmana, a Avinyonet del Penedès, hi haurà visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya.
A Ràdio Vilafranca comencem l'agenda anant a classe. A les 5 d'aquesta tarda, les aules d'extensió universitària de la gent gran de Vilafranca celebren la inauguració oficial del curs amb la metgessa i exconsellera Montserrat Tura, que parlarà de moviments populars agraris i les constitucions catalanes a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer. Divendres tindrà lloc l'acte d'entrega de premis de la 5a edició del concurs literari en salut mental Les paraules parlen per tu. Serà a les 12 a l'auditori de Vinzeum. I la tercera edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya arriba a Vilafranca per apropar les cinematografies africanes i de la seva diàspora. En total es projectaran 4 pel·lícules entre aquest divendres i el 13 d'octubre. Demà es projecten La vida Chateau a 6:45 i dissabte a 6:45 All the colors of the wall between black and white, totes dues a la sala Zazie. D'altra banda, el periodista, rapsoda i músic Francesc Bombí Vilaseca clourà divendres la tercera edició del certamen poètic La Vila en Vers, amb un espectacle poètic que començarà a les 8 del vespre a l'Auditori de Vinzeum, combinant música urbana i la paraula poètica. I a 8:15 del vespre, a l'Auditori del Fòrum Verger Balaguer, comença la cinquena edició de les Jornades de Pensament Nacional Repensem-nos, que organitza la Marxa de Torxes. Aquesta primera trobada porta per títol La premsa és lliure, no hi ha manipulació, i comptarà amb Albano Dante Fachín, Vicent Partal i Pep Antoni Roig. Aquest divendres a les 8 del vespre, al Teatre Cal Bolet, la sala Flyhard presentarà Fake It, fes-ho veure fins que et surti, de Marc Taran i Pau Colla, premis de la crítica per Pols de Diamant i Cavallet de Mar o El peix invisible. I aquests primers dies d'octubre, una delegació de 70 govindes de Bombai són a Vilafranca convidats pels castellers. En aquesta ocasió, la delegació és més nombrosa que mai i està formada per homes i dones vinculats a una vintena de colles de govindes. La seva actuació principal serà a Vilafranca aquest divendres a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila. A més de fer-hi el ritual de trencar el handi, la olla de ceràmica que es penja al mig de la plaça, serà la primera vegada a la història que els govindes intentaran la seva estructura de 7 pisos fora de Maharashtra i serà la primera ocasió en què actuïn plegats homes i dones. El plat fort de la seva estada a Catalunya serà diumenge, on tota la delegació govinda entrarà a la Tàrraco Arena Plaça, a costat dels castellers de Vilafranca, i podran viure intensament el concurs participant a la Pinya Verda. I a les 10 de la nit d'aquest divendres, al Casal se celebrarà la 12a gala dels Premis Binari, presentada pel Mag Lari i que serà transmesa en directe pel Canal 33. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, l'orquestra resident a l'Auditori, Camarata Penedès, realitza el seu primer concert dins la nova temporada d'espectacles. La carismàtica i inspiradora violinista Lorenza Borrani torna a dirigir l'orquestra de cambra resident a Vilafranca. En aquest concert, l'agrupació s'endinsarà en l'univers de Franz Schubert. I anem pel diumenge, a les 10 del matí, a la Rambla de Sant Francesc, el col·lectiu ecologista Bosc Verd convoca una bicicletada popular per la plana del Penedès, aturant-se en aquells espais d'interès natural. La sortida és gratuïta, oberta a tothom, cal portar casc, aigua i els infants han de tenir domini de la bicicleta. I al seu torn, el Servei de Medi Ambient de Vilafranca organitza, en aquest cas, una passejada familiar molt planera que sortirà de l'aparcament de darrere el complex aquàtic a les 11 i arribarà fins a la Torre de les Aigües. Es tracta d'un recorregut circular d'uns 4 quilòmetres i es preveu que duri un parell d'hores. Es recomana inscriure's al web mediambient@vilafranca.org. I a les 12 del migdia, el Teatre Cal Bolet acull el primer espectacle familiar de la temporada de la xarxa de Vilafranca, Bungie, la petita koala, un espectacle de teatre i titelles recomanat a partir de 3 anys. Després de l'obra hi haurà una paradeta on es podran comprar peluixos i el llibre il·lustrat per la vilafranquina Anna Mungai, que també hi serà per signar exemplars. A 7:15 de la tarda, Vall del Casal, amb Dolce Vita. I acabem recordant que fa pocs dies obria portes l'exposició del 60è aniversari de l'agrupament Escolta, Pere II i Santa Maria de Foix de Vilafranca, que podeu visitar fins al 6 d'octubre. I si voleu anar cap al Baix Penedès, la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio ens explica què hi haurà. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins. I és que durant aquesta setmana, si en teniu més de 65 anys i us agraden els jocs de lògica i estratègia, doncs podeu venir a gaudir d'una bona estona amb jocs grans i compartir uns moments amb la gent del municipi. S'està duent a terme al centre cívic, al carrer de la Carretera, i serà avui de 10 a 12 i demà, divendres, de 4 a 6 de la tarda. I el diumenge, a la Societat de Sant Jaume, a les 7 de la tarda, podreu gaudir d'una bona estona de teatre amb entrada gratuïta. El teatre va a càrrec de la teatrera i l'obra és Un dia qualsevol d'Oriol Terrasson, amb la direcció de Jordi Mateu. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte faran la trobada comarcal d'associacions de la gent gran del Baix Penedès. En concret, els municipis participants són Llorenç, Banyeres i Sant Jaume dels Domenys. A quarts d'11 arribaran a Llorenç, a les 11 hi haurà la rebuda institucional, a quarts de 12 es farà la visita guiada a l'agrícola i secció de crèdit de Llorenç, a quarts d'1 hi haurà la trobada a la plaça 1 d'octubre, on hi haurà bitlles catalanes, a quarts de 2 a la plaça 1 d'octubre dinar de germanor i seguidament música amb el grup Almas Gemeles. La tornada serà a quarts de 5 de la tarda. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, i és que aquest diumenge se celebra la tradicional Fira d'Octubre. A partir de les 10 i durant tot el dia a la plaça de l'Església hi haurà la Fira d'Entitats i d'Artesania i mostra de comerços bisbalencs amb degustació de vins i menjars. També hi haurà tòmbola parroquial fins a fi d'existències, trobada de puntaires de la comarca organitzada per l'Associació de Puntaires de la Bisbal del Penedès. A la parada de la societat, partides d'escacs. Tot el dia a la plaça Major, jocs de fusta gegants per a petits i grans. A 3:15 del matí es farà la inauguració de la fira i salutació de l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer. A 12:15, ballada de gegants amb el grup de geganters, grallers i tabalers de la societat. A 1:15, a la plaça Major, les capsetes per explicar, un espectacle familiar de narració oral a càrrec de la Berta del Poblet. A 6:15, a la plaça Major, conte familiar, tapís de somnis, de la mà de Ferran Martín. I a 7:15 de la tarda, a la plaça de l'Església, maridatge de productes del restaurant Ui de Llebre, acompanyat de música en viu amb el Jazz Attack Quartet. Continuem ara marxant cap a Santa Oliva. I és que avui es fa la primera sessió de taller de teatre i expressió que es fa a la Llar d'Avis de Santa Oliva i que es tracta d'un taller de la Creu Roja amb inscripcions gratuïtes a l'Ajuntament. I marxem ara cap al Vinyana, ja que tot i que ens avancem una setmana, el pròxim dissabte a les 9 de la nit a la Societat Recreativa es farà el sopar de la fam al Vinyana. Marxem ara cap al Vendrell, i és que demà, recordem, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I dissabte i diumenge, com us explicarem demà a l'actualitat, es farà l'obra de teatre Ra, 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 una mirada contemporània a Àngel Guimarà, al Teatre Àngel Guimarà del Vendrell. L'autoria és de Xavier San Juan, Albert Pijuan i Albert Boronat, sota la direcció de Carol López i la interpretació d'Arnau Puig, Neus Soler i Marc Domingo. El dissabte serà a les 8 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda. Marxem ara cap a Calafell, és que aquest cap de setmana celebren el 24è cap de setmana ibèric amb portes obertes a la Ciutadella Ibèrica i amb un munt d'activitats. Això per una banda, i el dissabte a les 6 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, la Magda Vinguet, la periodista, presenta el llibre Vermuts i Barbuts, acompanyada de Quim Valls. I així, les activitats més simbòliques o les que us heu d'apuntar del cap de setmana ibèric serà la del diumenge, a les 12, on descobriran el món de la construcció i l'urbanisme ibèric, amb l'ajuda de diferents tècniques de construcció i manipularan de manera directa amb materials com la palla, el fang o les canyes. Es tracta d'una activitat adreçada a tots els públics i les places són limitades, així que cal fer reserva prèvia al 977-694-683 o enviar un correu a calafellhistorica@calafell.cat. I el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet, el grup de teatre d'adolescents reciclats presenta la comèdia Ensayo de un asesinato. L'entrada és gratuïta.
Us deixem ara amb el primer flash informatiu d'aquest matí de dijous. Són 5 minuts per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès i seguim amb l'economia i empresa. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Cunit demana trens amb més capacitat a primera hora del matí i parades a cada estació fins Cubelles dels regionals. Ha començat el pla alternatiu del servei de Rodalies arran de les obres d'Adif al túnel de Roda de Barà fins al 2 de març del 2025. Tal com es va anunciar, el servei de Rodalies a Catalunya queda de la següent manera. El servei regional entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders amb un tren cada 30 minuts que s'afegeix a l'oferta habitual de trens de Rodalies de la línia R2. En les primeres hores del primer dia ja van arribar queixes a l'Ajuntament en relació amb l'alta ocupació dels primers trens del matí. El tren regional que va directe a Barcelona va ple des de Sant Vicenç de Calders, per la qual cosa l'Ajuntament demana a Renfe que els trens regionals parin a les estacions de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles, amb la qual cosa s'incrementaria la freqüència de trens cada 15 minuts i no cada mitja hora com ara. També es demana a Renfe que tingui en compte que els usuaris que arriben o agafen el tren a Sant Vicenç de Calders pugen al Rodalies o al regional indistintament i, per tant, quan arriben a Cunit estan plens. Cunit demana que s'incrementi la capacitat d'aquests trens. La sadurninenca Esther Parellada és la nova directora dels Serveis Territorials de Justícia al Penedès. Llicenciada en Dret i amb una dilatada trajectòria en l'administració pública, ha estat nomenada nova directora dels Serveis Territorials de Justícia al Penedès en substitució de Xavier Llopart. Parellada és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i en formació d'agent tècnica en consum. Ha exercit d'advocada amb bufet propi i ha estat cap del servei jurídic de l'Institut Català del Crèdit Agrari, assessora del conseller d'Agricultura de la Generalitat i tècnica superior a l'Agència Catalana de Consum i al Servei Català d'Ocupació. Des del 2023 és funcionària de carrera i ha treballat com a instructora del procediment sancionador a l'Agència Catalana de Consum del Departament d'Empresa i Coneixement. El món local i comarcal ha estat cap d'administració de la Fundació Cultural Privada Badruna de Sant Sadurní, regidora de Comerç i Turisme i de Recursos Humans i Relacions amb els sindicats de l'Ajuntament de Sant Sadurní, a més de membre del Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès, consellera comarcal i presidenta del Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès. Es substitueix el terra de l'Escola Bressol de Moja. Aprofitant l'aturada de l'activitat lectiva durant l'estiu, l'Ajuntament d'Olèrdola va procedir a millorar els edificis escolars a través de l'actuació de la brigada municipal. Un dels treballs més destacats va ser la substitució de la majoria del recobriment de la superfície del terra de l'Escola Bressol Gutims de Moja. El nou linòleum s'ha instal·lat en el passadís i distribuïdors de la llar d'infants, en un dels lavabos i en les dues aules més grans. Eren els espais més deteriorats. Ara s'espera que les altres quatre estances que resten es puguin fer durant el proper estiu. Així ho apuntava la directora de les Escoles Bressol Municipals, Isabel Torres, que recordava que aquesta actuació havia estat llargament demanada des de l'Escola Bressol. El nou linòleum és de color gris pedra, aporta més claredat i permet oferir una imatge més neta, tal com resumia Torres. A l'Escola Bressol de Moja, com a novetat aquest curs, la reordenació d'espais ha permès habilitar una sala de mestres i des de l'inici del curs ha obert l'aula de nadons. Ja ha començat el cicle de networking Cafès Executius amb l'experiència i els nous projectes de Cafès Novell. L'empresa vilafranquina ha aprofitat l'acte per anunciar que obrirà d'aquí mig any aproximadament una nova botiga amb espai de tast immersiu al polígon Estació de Mercaderies, on hi té el centre de producció. L'Ajuntament de Vilafranca, en col·laboració amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, ha posat en marxa el cicle Cafès Executius, una iniciativa que té com a objectiu fomentar el networking i donar visibilitat a empreses destacades del Penedès. Aquestes trobades, dirigides a empreses amb més de 10 treballadors i amb seu al Penedès, s'iniciaven ahir al matí a Cafès Novell.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un cop cada 15 dies parlem, abordem l'economia i l'empresa amb la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui, des dels estudis de Domenys Ràdio, amb la nostra companya Lourdes Meronyo.
Doncs sí, Sílvia, així és. I doncs ja us trobàvem a faltar. I aquí m'acompanyen la Marta Pérez, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Molt bon dia.
Molt bon dia, Lourdes, què tal?
I la Laura González, de Reciclatges González. Molt bon dia.
Bon dia.
Hem estat patant la xerrada abans aquí, abans d'entrar micros.
En off. Interessant.
Interessant, molt interessant.
Sempre hi ha coses interessants, no?, fora de micro.
I tant.
Sí, hem fet un bon preescalfament d'aquesta xerrada que farem ara, perquè avui Lourdes, a banda de portar una empresària de llarga trajectòria, també aprofitarem per parlar una mica del Congrés de Dones d'Empresa, que ja se'ns acorda. Que el tenim el dia 18 d'octubre.
Ja, tan aviat.
Sí, ja el tenim aquí. O sigui que en parlarem, evidentment, amb la Laura González, que també és membre de Dones d'Empresa, com no, un col·lectiu que dona molt i molt a parlar.
Sí, ja porta molt de temps aquest col·lectiu. I el grup d'inici vaig estar amb la part, sobretot, de l'impuls del principi i molt contenta de col·laborar amb aquest col·lectiu.
Doncs Laura, si et sembla, comencem una miqueta a parlar de la teva vessant empresarial, perquè, clar, Reciclatges González és una empresa amb moltíssima trajectòria. De fet, porteu al voltant de 30 anys treballant al territori.
Quasi 40, eh?
Gairebé 40.
40, eh? 37 aquest any, a part de 37.
És una empresa familiar que crec que va iniciar el teu pare, sí. si no m'equivoco. I, clar, durant aquestes gairebé 4 dècades... Com ha canviat el món del reciclatge? Vull dir, ara és una peça central en la major part d'empreses, quan fa tan sols 10-15 anys pràcticament ningú ni hi pensava, oi?
A veure, jo sempre dic diverses coses. També és veritat que ens en podem anar d'un tema a l'altre. Ara després parlarem de l'empresa. Jo sempre he dit, perquè d'algun lloc vaig treure aquesta frase, no em facis dir qui va ser l'autor o l'autora, que va dir el reciclatge no és un invent del segle XXI, sinó que el segle XXI està normalitzat i legalitzat, perquè hi ha unes normes que ens regeixen. Aleshores, a partir d'aquí, sí, el meu pare va ser un visionari, i en el seu moment, quan nosaltres érem petits, ens deia és que el reciclatge és el futur. Clar, a mi això em sonava a dir, clar, és el futur, sí, vale, però què fem, no? A Vilanova anàvem, recollíem ampolletes de cava, les portàvem o cartronets, les portàvem allà al Pujades, que estava allà a la via, no? I deia sí, però no acabaves d'entendre aquest concepte, no? Bueno, el tema és que Reciclatges González aquest any fa 37 anys. El meu pare va ser el fundador, va ser el que va començar, i ell era un savi, era un visionari, tenia molt clar amb aquesta frase que t'he dit, no?, que jo la tinc molt present. Som una empresa familiar, de proximitat. Jo sempre parlo de proximitat, però... No només perquè donem bàsicament cobertura per a Desgarraf i Colindans, perquè és on podem ser més competitius, sinó perquè estem al costat del productor, que és un dels conceptes d'aquesta norma que tenim, que ens regeix, no? Tu ves-me parant, perquè me voy yendo
una
cosa a l'altra.
No, és un món realment, realment interessant, com deia, en aquestes darreres dècades ha canviat absolutament la normativa. Ara les empreses han de complir un munt de normes i de qüestions legals que són obligatòries i vosaltres, evidentment, els ajudeu a que tot això estigui com ha d'estar.
Sí. Jo ara vaig un altre cop, de proximitat, vull dir, perquè som adaptables. No vol dir que siguem els millors ni els més, sinó que ens adaptem a cada casuística de cada empresa, a l'espai, a la localització, a quin tipus de contenidor necessita. Val? Aleshores, tenim un títol, que és gestor de residus. Gestor de residus, què vol dir? Pues, l'empresa que recupera un residu de les empreses, que són les productores, el recupera per tornar-li a donar un tractament com a tal. És a dir, el concepte aquest d'economia circular, no? Que ara s'ha posat tant de moda amb el tema de les ODS, que també el Congrés va una mica per aquesta línia d'aquest any, el Congrés de Dones. Economia circular, no? A mi quan alguna vegada m'han preguntat què en penses de l'economia circular? Marta, l'economia circular, els gestors de residus som economia circular. El que fem és recollir residus que produeixen les empreses, diem empreses, però el títol oficial és productor de residus. El recollim per donar-lo una altra vida. Nosaltres recollim cartró perquè el cartró torni a entrar en el cicle. Recollim fusta perquè la fusta torni a ser pellets per després fer o nous pellets o recuperar o reciclar tot aquell no? Aleshores, normes. Sí, n'hi ha de normes, és el que t'he dit, no? El segle XXI. I és, jo penso que la llei de residus és la gran desconeguda. És a dir, tots sabem que hem de pagar impostos, tots sabem que hem de pagar la Seguretat Social cada final de mes. Hi ha dates i inputs que tenim molt clars que els hem de complir. I la normativa de residus és per tothom. Les empreses s'han de autogestionar els residus, s'han de buscar un gestor que els hi... I al final aquest títol vol dir una certificació de que tu estàs fent bé la teva feina. Tu et produeixes un residu, tu el selecciones en origen, i a partir d'aquí aquest residu torna a entrar en el cicle i no entrarem en tecnicismes de la norma, no? Però sí que m'agradaria fer una pinzellada de cadascun dels conceptes que hi ha, no? No sé si t'he contestat el tema, perquè jo me'n vaig una mica, però bueno, sí.
Sí, però la realitat és que, evidentment, en les empreses mitjanes, grans, està claríssim doncs, que aquesta normativa es compleix i que els gestidors es gestionen o s'haurien de gestionar correctament i segurament molts compten amb el vostre assessorament. Però què passa amb aquelles empreses que són més petites? Podem dir que estan al dia també de les seves obligacions pel que fa a la gestió de residus?
Jo crec que qualsevol tipus d'empresa té molt clar que els residus han de seguir la seva via i la seva traçabilitat. Quan parlo de traçabilitat vull dir empresa productora, un transportista que porti aquest residu, que és un altre títol i un altre número d'autorització que Reciclatges González també té, i un gestor. Aquesta traçabilitat jo crec que tothom, inclús des dels més petits fins a la gran empresa, més petits em refereixo a la ciutadania, té molt clar que els residus han d'anar en llocs. No? Quina diferència hi ha? Que l'empresa gran, la multinacional i les empreses grans, evidentment, tenen ja els seus departaments de qualitat, de medi ambient, que tot això. Jo ara venia cap aquí i hi ha una empresa aquí a l'Arbós que nosaltres fa 25 o 30 anys quan nosaltres, el títol de gestor encara era com algo, bueno, hi havia gestors, però era com algo a Catalunya, ara n'hi ha una mitja d'uns 500 i pico, no? Hi va haver una empresa aquí de l'Arbós que ja ens va dir, és que nosaltres no volem treballar amb ningú, no podem treballar amb ningú que no sigui un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya, que és la que regeix el Departament de Medi Ambient, no? L'agència que ho porta. Aleshores, jo crec que totes les empreses ho tenen clar. La diferència entre la gran empresa o la PYME, amb més d'un cert número de treballadors, ho té més clar perquè té personal més actualitzat. Què passa amb a la microempresa o a l'autònom? Que també sap que ho ha de fer, però se li fa un món. Aleshores, aquí entra la nostra figura, també. És a dir, aquesta empresa que té clar que ho ha de fer, truca a la nostra porta i en comptes de dir, escolta, necessito això i tenir molt clar, que ara entrenem els conceptes, no? Jo soc productor, necessito un transportista autoritzat, necessito un gestor, tinc un residu que ha de tenir un codi CER, una documentació que segons la quantitat de residu és un tipus de documentació o un altre, un contracte de tractament previ, tot això són conceptes que no entrarem, evidentment, perquè la norma és molt extensa, però que l'empresa petita, autònom, que se li en va, no té una assessoria molt concreta perquè no la té, truca a la nostra porta i em diu, què faig? I aquí està el nostre paper una mica de guiar, no només en el que és la selecció en origen del residu i tenir-lo ben ubicat, sinó d'ajudar-lo i acompanyar-lo a que això es faci realitat i que cada dia siguin més empreses les que ho fan. Al final és... Jo treballo en una empresa gestora, tinc una traçabilitat d'un residu i, evidentment, primer, davant dels teus clients, dels teus proveïdors i de qualsevol organisme oficial, sempre pots dir, jo ho faig bé perquè tinc un transportista i un gestor autoritzat.
Mm-hmm. Quan parlem de residus en una empresa, estem parlant des de residus que poden ser industrials o fins i tot documentació que conté dades i que s'ha de destruir d'alguna sí. manera. I vosaltres també podeu fer aquesta feina, i de fet la feu molt bé.
Sí. A veure, nosaltres venim de l'industrial, bàsicament parlem d'un ferroballer o un drapaire del segle passat. Tota la part industrial és d'on nosaltres venim, els ferros, els metalls, els cartrons, les fustes... I al final el paper, és a dir, després fa uns 12 anys vam obrir una divisió de gestió de residus d'oficina. Per què? Perquè les oficines també es produeixen residus. En petita quantitat, sí, perquè al final, un exemple, quantes piles pot tenir una empresa al final de l'any? 10? Depèn del departament. Quants tòners pot fer servir? Tot això són residus en petita quantitat. El que més ens trobem, què és? Que el paper no deixa de ser un residu. I aleshores som gestors autoritzats a la comarca del Garraf, a través de la comarca del Garraf, perdó, a la Generalitat de Catalunya, i que treballem a Penedès i Garraf, estem autoritzats per l'Agència de Residus per la destrucció d'aquesta documentació, tant en format paper com en format digital. Vale? Mm-hmm. Aleshores, què passa? Que el paper no deixa de ser un residu, o digitalment, un RAE, que aquest és un altre concepte, és qualsevol residu digital, des d'una torre d'ordinador o un teclat, un Rumba, un microones, una nevera, tot això no és, és industrial, però també t'ho trobes en una oficina. Aquí també hi ha una diferenciació normativa de què seria industrial i què seria domèstic, no? Assimilat a domèstic. Aleshores, tota aquesta part també li donem cobertura. De fet, la divisió aquesta que nosaltres diem, la divisió de residus d'oficina, cobreix tot això que et dic, no? Els residus que podem tenir en una oficina en petita quantitat i, sobretot, tot el que és el paper. Tot l'arxiu definitiu, la recollida puntual d'un arxiu definitiu que quan arriba l'impost de societat, si és que, o a final d'any, tot aquest arxiu l'he d'eliminar. I quants arxivadors tinc? Pues en tinc 10 o en tinc 100 en funció de la comptablement el teu assessor t'ha de dir què has d'eliminar. I allò ha de passar per un procés de destrucció. Amb una maquinària que tenim autoritzada, amb la DIN 66399, que et certifica les mides mínimes de destrucció. I tanquem el cercle. No? I aleshores, jo sempre dic el mateix. Quan tingueu davant d'un residu, si penseu en un gestor i penseu en nosaltres i feu-nos una trucada i dieu-nos, escolta, tinc això, què faig? No? I tancar el cercle vull dir, nosaltres recollim, nosaltres transportem, nosaltres gestionem i en el cas de residus d'oficina, de paper i digital, la destrucció, fem la destrucció i la certificació. Això fem amb mitjans propis que vull dir que no subcontractem mai ningú. Reciclatges González, el personal que té és el que sempre et donarà el servei. Vale? I bueno, això és el que dona la proximitat, el coneixement, una cosa a l'altra.
I aquestes 4 dècades de dedicació a aquesta feina, sí. canviant, variable, i que suposo que també continuarà evolucionant. Laura, com veus el futur de Reciclatges González?
El reciclatge és el futur.
En si mateix.
En si mateix, això ho deia el meu pare, no? El meu pare va ser el que va començar i el meu germà s'hi va incorporar al cap de poc temps i després la que es va incorporar més tard vaig ser jo. Reciclatges González, em repeteixo molt, però és una empresa petita, de proximitat, i no volem perdre aquesta essència. És a dir, el futur de reciclatge es passa per mantenir superbé i fer-ho bé, per continuar donant aquest servei, sobretot a les nostres comarques i a les col·lindants, no? El que he dit al principi. Per què? Perquè el fet d'avançar està molt bé i el fet de créixer està molt bé, però, ojo, com per perdre aquesta essència d'estar a prop, de que tu vas a casa d'un productor, perquè ara ja tenim clar que són empreses productores, anem a casa d'un productor i sabem què té, sabem quines són les necessitats, sabem quines exigències té, sabem quines normatives està complint, sabem quines ISOs té. Aleshores, el futur del reciclatge es passa sobretot per mantenir tot el que tenim, que ha sigut sempre la nostra política, no? Estar al costat de les empreses que ens necessiten i sobretot mantenir això. I que se sàpiga que a la comarca hi ha empreses com la nostra que fan gestió de residus i sobretot que tinguin molt clar que tenir un gestor de residus autoritzat és la clau per demostrar al món que estàs fent bé la teva feina, no?
Sobretot en un moment on les empreses cada cop tenen doncs, més en compte aquest factor de sostenibilitat.
Sí, el que dèiem abans, no? Jo crec que tothom al final té molt clar que és una de les claus de l'Agenda 2030, no? Que cada vegada menys es produeixin menys residus. residus que es pot aconseguir un subproducte, potser, d'aquell residu, no? I després hi ha un altre concepte aquí, que és tot allò que es pot recuperar i que torna en el segle, això per una banda, i tota la part de selecció en origen. Per què diem selecció en origen? No? És un altre concepte també de valorització, selecció en origen. Els diferents contenidors amb mides en funció de l'empresa que nosaltres posem és perquè la normativa diu que l'empresa ha de tenir molt marcats i etiquetats cadascun dels residus que té. Què passa? Que si nosaltres això ho fem correctament, és més fàcil que allò torni al cicle, no? de residu. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, anar mirant. No? La sostenibilitat, què vol dir? Que si ho fem així, el residu torna a ser el que era i cada vegada més hi ha menys residus que van al contenidor, que jo li dic, al contenidor, o sigui, oficialment són empanals andròmines, no? Tots hem anat a la deixalleria del poble i hem vist el contenidor de les andròmines, el contenidor dels banals. Què van allà? Tot el que no podem seleccionar, tot el que no podem seleccionar i que no hi ha prou quantitat o qualitat d'aquell residu perquè torni a ser. Llavors això va abocador. I el que es pretén, i sobretot és cap on anem, que cada vegada hi ha menys contenidors de residus banals, que se seleccioni el màxim que es pugui abans.
Doncs, Laura, teniu per davant una feina ingent des de Reciclatges González. Des d'aquí, doncs, recomano a tothom que realment s'interessi per aquest món de la gestió de residus, que aquí tenim un gran exemple de com es fa aquesta feina i com es fa molt ben feta.
Sí.
Laura, què et sembla si parlem una miqueta d'aquest congrés de dones d'empresa?
Supercongrés, diria jo.
Supercongrés, perquè ens arriba d'aquí no res. El 18 d'octubre es tornarà a fer, en aquest cas, a Vilanova i la Geltrú, a l'edifici Neàpolis. I la veritat és que, vaja, hem preparat un programa, jo crec que de luxe. Laura, no sé si vols explicar-li una miqueta a l'audiència què és el que es busca amb aquest congrés, que és el que tindrem allà, perquè, clar, són més de 30 ponents. Vull dir que aquí podríem estar parlant molta estona.
Molta estona.
I penso que tenim 3 o 4 minuts.
Vinga, va. Jo sóc una... Sempre he pensat que m'agrada escoltar i m'agrada saber que hi ha històries, hi ha mercats, que són desconeguts. Mm. El congrés el que ens porta és... Des de la part més oficial, legal, normativa, per una banda, tota la part d'obrir la ment, de dir, hi ha persones que ens poden explicar coses que es fan al món, que ja s'estan fent, però que ens poden sonar a... Que estrany, no? Això passarà? És com la sensació aquella de dir, un fax, què és un fax? Doncs, escolta, ja no existeixen els faxos. I en aquell moment ens va semblar que on te van aquests amb un fax, no? Doncs això és el mateix. I després, l'altra part que jo dic de totes aquestes ponents, de la taula experiencial, que a mi em sembla del tot de tocar a terra, de dir, esto es lo que hay el dia a dia, i aquestes dones, que en aquest cas les ponents totes són dones, perquè el congrés ja saps que està oberta a tothom.
Està oberta. Bé, tenim una novetat aquest any, eh?
Ja,
sí, perquè tindrem una ponència d'un col·lectiu d'homes que aposten pel feminisme i la igualtat, o sigui que també els obrim la porta.
Molt bé.
Però,
sí, evidentment... Per això sempre ho han dit, les dones d'empresa sempre ho diuen. Els senyors també poden venir al congrés, que les ponents són dones perquè veiem que hi ha potencial.
Les ponents són dones perquè la força de la dona dins el món de l'empresa és enorme i la volem reivindicar, evidentment, des d'aquest congrés crear.
I que hem d'estar tots, al capdavant de les empreses. Al final, homes i dones hem d'anar a la una perquè veiem les coses de manera diferent, científicament tenim el cervell diferent, per tant pensem diferent, i tot suma. I tot suma.
I tant que sí. Recordar que la ponència principal d'aquest congrés CREA, que és la desena edició, són 10 edicions ja d'aquest congrés de dones d'empresa, doncs és la periodista Chantal Llavina, molt coneguda, ha treballat a molts mitjans catalans, a més és una persona especialitzada i que va ser pionera realment en començar a fer programes dedicats específicament a la tecnologia i també al món
com de l'emprenedoria, o sigui que ens pot donar una visió també d'això que comentàvem, no? de ser pioner, de veure cap a on van les tendències, sí. Doncs ella ho va fer en el seu moment i ens ho vindrà a explicar.
Ho ha fet molt bé.
I tant, i ens ho vindrà a explicar al Congrés. Tindrem dones de ciència, moltíssimes científiques, tindrem temes d'igualtat, temes normatius, com dius, la taula experiencial, tota la informació la teniu a la web de la FEC, www.fec.cat, allà podeu fer la inscripció, doneu-vos pressa que no us quedeu sense plaça.
Jo us animo a que el dia 18 d'octubre, que us el bloquegeu ja a l'agenda i que directament entreu a la web i feu la vostra inscripció.
I tant que sí. I només recordar que la propera setmana, el dia 11, anem al Vendrell amb una nova edició de l'Espai Negocis, que és un format on 20 empreses explicaran el seu projecte de manera ràpid i àgil. Serà a les 11 del matí al Museu 10. I recordar que la següent sessió dels cafès executius, que s'han estrenat aquesta setmana...
Sí, a Novell.
Sí, doncs la propera serà el 23 d'octubre, l'empresa Gèdia, que està a Santa Margarida i els Monjos, que tindrem una nova sessió el 20 de novembre a Caves Recaredo i l'11 de desembre a Cales de Pacs, que us podeu inscriure ja, que també trobeu tota la informació a la web de la FEC, que l'hauríeu de consultar a diari, perquè allà està tota la nostra agenda i totes les inscripcions, perquè ens espera una recta final de l'any molt farcida. Molt farcida.
Molt interessant.
I molt potent. O sigui que, sobretot, bloquegeu el 18 d'octubre.
El 18 d'octubre, segur, eh?
Aquest congrés de dones d'empresa amb la Xantal Llavina i amb tantes dones interessantíssimes que no us ho podeu perdre, Laura.
Segur que no. Allà estarem.
I tant. Doncs, Lourdes, no t'ho perdis tampoc al Congrés de Dones.
No, Déu-n'hi-do, tot el que heu presentat. He estat apuntant, prenent notes, perquè és increïble el tema del reciclatge. M'ha apassionat perquè vosaltres porteu relleu.
Perquè només tenim una
estoneta, però vosaltres ja esteu... és a dir, ja aneu amb avantatge amb el que s'està posant ara de moda, entre cometes.
Sí, sí. Que passa que és la gran desconeguda, sí, sí. És l'enorme gran desconeguda.
I tant. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Marta Pérez, Laura gràcies, González. Lourdes. Ens veiem en pròximes edicions.
Moltíssimes gràcies.
Adéu,
bon dia.
Ara arriben un parell de minuts d'anuncis i, tot seguit, el butlletí informatiu de les 10 del matí. Ens retrobem a les 10:06 presentant Territori Efervescent, que demà celebra la seva tercera edició.